Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils, amb nosaltres en Josep Maria Balcells, en Joan Alzina i també en Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Avui és dijous, i un dijous especial, perquè és dijous gras, i el carnaval donarà el tret de sortida avui a Sant Cugat a les 7 del vespre amb un seguici que servirà perquè la ciutadania s'assumi a la festa. A més, es presentarà la figura del Gall del Monestir en un acte a la plaça d'Octavià. Abans d'entrar, diguem-ne, en antena, parlàvem una miqueta amb en Josep Maria Balcells del Carnaval i em sembla que no és dels que es disfressarà aquests dies ni se sumarà a la celebració. No t'acaba de fer el pes?
No em fa el pes perquè m'ho he mirat sempre des de fora. Ja suposo que la gent que hi juga, doncs hi juga per moltes raons. Ho converteix en una farsa, en un joc, en una protesta amagada o clandestina o oberta, diguéssim, del sistema, que és una manera d'expressar un trencament amb l'statu quo que ens posa motlles en tot. I per tant, doncs, en aquest sentit, ja és una cosa positiva. Però em sembla que és tot una mena de trampa aquí que, bueno, ajuda també a una indústria puntual en aquests dies i la canalla, doncs, disfruta. És a dir, aquesta festa de disbauxa, doncs, té aquesta part positiva. Ara ja penso que és un tinglado que no li acabo de veure el sentit.
Jo sóc totalment defensor del carnaval.
Ho sabia, ho volia dir, però ja... De fet, li he dit el Josep Maria, el Joan Ramon és un fervent defensor del carnaval i per tant tinc aquí...
Ens la tindrem. El carnaval, a banda de ser una festa molt divertida, durant un dia o durant uns dies, segons com ho celebri cadascú, tens l'oportunitat de deixar de ser tu mateix per un instant. I ser qui vulguis. Pot ser, si ets molt transgressor, un guàrdia civil, pot ser un personatge de còmic, pot ser un superheroi, pot ser tantes coses, i pots tenir tanta inventiva i treballar-te la disfressa i fer-la en grup. O sigui, és una de les festes, jo crec, és com el Sant Joan de l'hivern. O sigui, jo la trobo necessària, i necessària més en els temps que corren avui en dia, que és un dia que ens ho passarem bé, que ens oblidarem de tot, ens haurem, ja dic, fet les disfresses de la millor manera que haguem pogut i sortirem a disfrutar-ho. I a més, aquest any amb una nova figura a Sant Cugat, que tinc moltes ganes que surti i tinc moltes ganes de veure i de participar. I
no ens avançaràs la disfressa, no? No, això no s'avança, no? Això és com el vestit de la núvia, no? No es pot dir, no?
No, això ja no sabríem qui és.
Tindrà alguna cosa a veure en el món del cinema, com és habitual a les meves disfresses, però sí, alguna cosa al món del cinema.
Molt bé. Joan, desempata. Et disfressaràs?
No.
Però que no vol dir que no t'assumis a la
celebració. Clar, jo sé que és carnaval pels meus fills, perquè al col·le, doncs, portem tota la setmana, doncs, que sí, un dia un barret, l'altre dia una corbata, l'altre dia els mitjons diferents, avui tot i demà la disfressa. I per tant és la nostra manera de viure el carnaval. Si no tingués nens o quan els nens siguin més grans, probablement seré absolutament transparent al carnaval, el qual no vol dir que em sigui en absolut contrari. Em sembla fantàstic, sobretot amb aquesta visió terapèutica, no?, del carnaval, que la gent es desfogui una miqueta, que déu-n'hi-do el que tenen la majoria per cremar, no?
I a mi el que m'agrada molt també, perdona que talli, és el tema del grup, o sigui, el fer disfresses en grup, la gent que en aquest cas aquí a Sant Cugat, que fa comparses, però no només a Sant Cugat, per posar un exemple ben diferent, als meus pares, que tenen més o menys la vostra edat, munten...
Són joves, que s'està dient.
És el que anava a dir, tan joves.
No són tan joves com jo en aquest cas,
sembla.
Però vull dir que no és una cosa de nens o joves, sinó que gent de més enllà de 50 i 60 es disfressen, i la meva mare s'està preparant la disfressa i està buscant per internet amb la meva tauleta, que prou feina sap com funciona, com, vull dir, que és una cosa molt i trucant als amics, i ara tu portes la truita, jo porto el no sé què, i després faran allà una festa adequada a l'edat que toca, que segurament no serà tan sonada com la que es farà aquí a la plaça, però vull dir que és una cosa transversal, que no és només de nens i joves.
Jo de dos mesos, quan escoltava el Joan Ramon, que deia, tens l'oportunitat per uns moments de no sé qui ets, de ser una altra persona, no? Jo pensava, aviam si tindrem sort, hi haurà algú realment llest, preparat, competent i en capacitat de decidir, de fer coses interessants, que es disfressi de Mariano Rajoy i faci per dos dies la tasca ben feta del que hauria de ser un president del govern.
Està bé, això.
Josep Maria, que volies...
No, ja volia fer... És a dir, jo entenc això, no? És a dir, el que m'apropa, en què en el fons denunciem una societat que està molt encarcarada, molt marcada per el rol que cadascú li toca fer, i que hi ha un dia, que en diem Carnaval, que llavors això s'esbotza, i cadascú doncs, una mica projecta el que voldria, és una mena de catarsis, és una manera de desemmascarar un tinglado doncs, en què es viu els 364 dies de l'any, i en aquest sentit bé, però en el fons és una denúncia a una situació que en aquest sentit jo ho trobo positiu. Però, bueno, acabem i tornem a anar a la vida real i autèntica, que és la que, en el fons, sembla que el Carnaval digui això, no ens agrada, voldríem ser d'una altra manera, voldríem ser una altra cosa, voldríem, i això ho diem un dia a l'any, en pla festiu, i aquí tot queda, i per tant la revolta no deixa de ser una escenificació falsa.
Sí, el somni no pot acabar en un dia, no? El somni hauria de continuar i convertir-se
si
en aquesta
revolta.
Show must go on.
Abans d'entrar a parlar de política general, els voldria comentar una coseta que ha publicat Cugat.cat, a veure què els sembla. La secció local de l'Assemblea Nacional Catalana ha lliurat aquest dimecres una estelada a l'alcaldessa perquè la faci onejar en algun indret del municipi. L'acte també ha servit com a agraïment al fet que el ple de Sant Cugat es mostrés a favor de la campanya Signa un vot per la independència, però el que vol l'Assemblea és que aquesta estelada, que li van entregar ahir a l'alcaldessa, unegi en algun punt del municipi. No vol dir que hagi de ser ni al balcó ni a l'Ajuntament en si, que és un edifici oficial, però sí que demanen que en algun punt de la ciutat doncs, aquesta bandera estigui onejant. No sé si vostès se sentirien còmodes amb el fet que l'alcaldessa decidís doncs, que aquesta bandera s'ha de fer onejar i que en un màstil o en algun indret del municipi els santcugatencs passegessin i veiessin aquesta senyera, però en aquest cas amb estrella.
Jo crec que còmodes o no, l'alcaldessa va dir que ho faria i de moment no ho ha fet, o ho ha fet en llocs o dies puntuals, però si no recordo malament, quan va haver-hi la reunió de l'Associació de Municipis per la Independència, la va posar davant de l'Ajuntament, va ser robada misteriosament i des de llavors no s'ha tornat a posar, tot i que ella va adquirir el compromís de posar-la. A partir d'aquí la discussió, però com a mínim en aquest cas hi ha una paraula que no s'ha complert.
I jo em pronunciaria en contra d'això, però d'una manera radical, anava a dir. És a dir, em sembla que això no deixa de ser una cosa molt lliure de que cada ciutadà pugui, i n'hi ha moltes i es poden veure a les finestres i els balcons de tot Sant Cugat, però en el moment de donar-li un valor institucional, quan Sant Cugat, com totes les altres ciutats, és una ciutat plural, en què hi ha molta ciutadania que està a favor amb el que representa l'estelada i amb el que representa doncs, la senyera, i per tant doncs, donar estatus, diguem-ne, oficial a una cosa que en el fons no comparteixen la totalitat dels ciutadans de Sant Cugat, em sembla que és una provocació que no ha de fer l'Ajuntament, que és l'Ajuntament de tots. I això sí que em semblaria jo molt seriosament que no s'hauria d'acceptar.
Joan, desempata. No, desempata no.
Avui sóc una mica neutre, no? Jo penso que les guerres de banderes són perilloses, no? Perquè el que porten és a la divisió, a l'enfrontament, a la guerra. No són positives en cap cas. I per tant jo crec que és un joc en el que valdria més la pena no entrar-hi. I crec que la proposta de l'ANC, en aquest cas a l'alcaldessa, és una trampa. Perquè per molt que l'Ajuntament estigui d'acord amb determinat procés, el fet de que s'identifiqui inequívocament per una part d'aquest procés, jo crec que el que fa és perjudicar-lo en el procés mateix. No? Volem que hi hagi una consulta, i volem que la consulta sigui legal, i volem que d'una punyetera vegada ens la deixin fer. En la mesura que la consulta sigui clarament una consulta per la independència, la consulta no es farà. Fiquem-nos-ho al cap. Llavors, o bé, moderem una miqueta les posicions de cada una de les parts enfront al resultat de la consulta, o bé entrarem en un procés que jo penso que té mala sortida. Aleshores, jo crec que des d'aquest punt de vista del que comentes, la posició de l'alcaldessa per mi hauria de ser dir, escolta'm, senyors de l'ANC, si vostès volen penjar una bandera a qualsevol lloc de la ciutat, demanin el permís, els hi donarem, i ja està, i s'ha acabat. I si un altre senyor vol penjar la bandera de la Unió Ciclista de la Rabassada, doncs que ens digui on ho vol fer i també li deixarem posar. Però aquesta identificació tan directa amb una opció, jo crec que ara mateix no seria ni prudent ni desitjable.
És cert, i vinc a les teves, que el tema de les banderes provoca conflictes, i tu dius, la Unió Ciclista, hi ha hagut fins i tot a Sant Cugat altres debats, torna la bandera espanyola, la bandera gay, vull dir, hi ha hagut diferents conflictes amb els temes de la bandera. L'estelada, com deia Joan Maria, provoca entusiasmes i detractors gairebé de la mateixa manera i més en aquest moment. I dit això, torno al que deia, que si l'alcaldessa s'hi va comprometre, i m'imagino que s'hi va comprometre per fer contents una part de la població, que en aquest cas és el que representa l'ANC, els seus jefes i els seus votants, és que no només els seus jefes. Jo m'imagino que molta gent que ara vota Convergència tampoc li desagradaria gens tenir una estelada a la plaça del Monestir. Potser i altres municipis ho han fet, i altres municipis governats per Convergència
no hi estarien d'acord.
Sí, alguns no, alguns no. No dic tots, i per això he començat dient que és un tema conflictiu i que no té fàcil solució. Ara bé,
institucionalment no s'hauria de prendre partit.
De totes maneres, institucionalment, les coses institucionals són els edificis municipals, amb la qual posar-la a la plaça del Monestir no estaria sent cap atac a cap cosa institucional.
És com es va fer per esquivar que hi hagués alguna denúncia per part de l'al·legació.
I ara em poso més... No, però defensant...
parlàvem d'una iniciativa de l'Ajuntament,
sí,
no?
Sí, sí,
no que
però...
es vegi una estelada allà on vulguis.
Però que el fet de posar-la en un lloc que no...
Si a l'edat del monestir vol posar un màstil de 50 metres i una estelada de 25 a dintre del recinte del monestir, suposo que ningú li pot dir res.
El màstil hi és, a la plaça d'Octavia, s'ha isat allà.
Sí, 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 sí. I ja sé que és obligatori tot plegat, però també hi ha gent que li molesten altres banderes que hi ha davant de l'Ajuntament com l'espanyola. I en aquest cas ningú es queixa perquè és oficial. I no s'hi pot fer res, però posats a ferir sensibilitats, aquesta bandera també la pot ferir, que és diferent, ja dic, perquè és obligatori i no pots ferir més, però també hi ha hagut municipis que han ficat una bandereta comprada als bazars xinesos a la porta de l'Ajuntament. Vull dir que posats a fer picaresques i a jugar al joc, s'hi pot jugar de moltes maneres. Però, i torno al que deia al principi, si no vols cremar-te jugant amb foc o si no vols ficar-te en merders polítics, des d'un bon principi no diguis res. Escolta, l'estelada, bueno, ja en parlarem, i en canvi no assumeixis un compromís que ara tens, dones armes a l'oposició, en aquest cas independentista, a dir, mira, vas dir això i ara encara l'esperem.
Es va retirar en aquell moment que es va posar davant de l'Ajuntament, no sé quants dies, perquè hi va haver una petició expressa de part de grups de l'Ajuntament municipals, i no només, diguem-ne, del PP. Vull dir, em consta, doncs, d'Iniciativa i tal, que va haver-hi una protesta, doncs, per això. Vull dir que la divisió hi és, i per tant, doncs, escolta, jo entenc que l'Assemblea Nacional vagi forçant, vull dir, és la seva missió i la seva funció, però hi ha d'haver també, doncs, la visió institucional i plural que ha de tenir sempre una administració.
L'alcaldessa va dir en un ple, ara estava repassant notícies, del febrer de l'any passat, que s'hauria d'acordar amb la resta de partits on penjar la bandera independentista. Clar, vist això, no?, de posar-se d'acord, home... Només que hi hagi el PP i el PSC, que no estan en el joc, i Iniciativa tampoc.
Iniciativa també hi ha part dels seus votants que no hi estan, i per això els hi costarà molt posicionar-se a favor, perquè saben que doncs part dels seus votants, si fas això, o els perds o els emprenyes.
No el fem, llavors, això, és a dir, que aquest sigui el tema, doncs, de debat polític.
Això és un debat buit.
Això
és un debat buit. Tot el temps que perdem, tot el temps que perdem, amb coses com aquesta no el dediquem a coses realment importants. Sí. I no serem pel que diem, serem pel que fem. I això és dir, escolta, deixem de dir i fem d'una punyetera vegada, perquè bueno, la trista experiència del debate de l'estado de la nació d'aquesta setmana, doncs ens parla de que ho comencem a fer i deixem de dir o no passarà res.
Estic d'acord que és un debat, si vols, molt poc profund, però és un debat que no només dona vots, sinó que...
És una pena, eh?
Que emprenya.
Però és que jo no vull vots. Jo vull accions.
I jo també. Però qui decideix aquestes coses, i fixa-t'hi, com ara en Pep llegia les notícies de fa un any, oh, buscarem un consens polític, en el fons, moltes d'aquestes decisions es prenen en funció de què pensarà el nostre electorat.
Sí, sí, sí.
I estic d'acord amb tu que això és totalment injust, perquè tenim problemes molt més importants sobre la taula que quina bandera posem o deixem de posar.
Correcte.
Dit això,
si voleu podem canviar de tema.
Podríem
parlar del fèmur del
senyor... Sí, també. Serà casualitat que el debat de l'Estat de la Nació s'hagi fet la setmana de Carnaval?
Esperem que no entrin guàrdies civils, disfressats o no.
No, ho dic per el fet aquest, que suposo que la majoria de la població, els que hagin seguit el debat, jo confesso que no ho he fet, aquestes coses no, ja cada cop m'interessen menys, però el que l'hagi seguit amb un cert nivell d'expectatives, de que es diria alguna cosa que un nen de 2 anys no arribi a dir, doncs ha de generar una tremendíssima frustració. I dir, ostres, és que ni han solucionat res, ni solucionen res, ni solucionaran res del que són els problemes reals de la població. No? Per tant, posa un moment en el que el dia després es disfracin tots de Humphrey Bogart i es posin molts secs de gin tònics i el dilluns no se n'en recordin de res. No?
Gin tònics a 3,80, eh? Que valen al Congrés, valen 3,80, em sembla, o vaja, si no han pujat els preus.
Jo, bueno, està bé de preu. Es pot fer una peregrinació al Congrés a muntar una festa de Carnaval.
Si som molts i els comprem allà, ens estalviarem diners. I anant al tema en si del debat de l'Estat de la Nació, tampoc és un debat perquè es decideixin grans coses, sinó per debatre com va la Nació, que per això es diu així. Ara bé, en aquest cas, en matèria econòmica, sí que hi ha titulars que agradaran o no, però el tema, per exemple, d'aquesta tarifa plana que s'ha de pagar la Seguretat Social per les noves contractacions, és un tema que a moltes empreses crec jo que els agradarà. Després la faran servir o no, i tindrà la lletra petita o no, i s'ha de publicar el BOE o no.
Jo el que em preguntaria si això, per exemple, és dir, afecta a les empreses que ja tenen previst d'ampliar la plantilla, van dir, ostres, fantàstic, ens ajuda allò, o això incentiva a contractar més gent. Jo dubto la segona cosa.
Per això et dic que s'ha de llegir la lletra petita encara, que no doncs, està al BOE i no estan totes les condicions, i és només una declaració al faristol.
I el debat, sí. Escolta, són discursos adreçats cadascú, sobretot als grans partits, al seu electorat. I aquí no escolta l'altre, no hi ha un debat, és a dir, a veure si tu doncs planteges una política i tu poses damunt de la taula una alternativa, sinó que és una mena de boxa, de combat, en què contentes el teu electorat, la fiances, i hem de pensar, doncs tu dius, home, per què s'ha fet ara i no després de... Això està fet ja amb perspectiva preelectoral, les europees estan a la vista, el Rajoy ha tingut doncs la virtut o la capacitat de capitalitzar aquests petits indicis i uns indicis realment doncs de recuperació que la gent no veu, que la gent encara no li arriben, però en pot fer discurs, i la gent acaba un moment doncs, que a força doncs, de repetir-ho i que li va sortint per tot arreu, doncs, potser és veritat que estem sortint. Jo no ho noto, però doncs, diuen que sí. Això ja és suficient pel polític per doncs, afiançar-se. L'oposició no té massa alternativa, doncs, allò purament doncs, de dir no, això no va bé, no va bé, i cadascú es queda on estava, i no s'avança. El problema del debat d'aquests així és que la gent, si ho segueix, que és el com dius tu, Joan, que no, la gent jo penso que no ho segueix massa, llegeix després el diari, no és que hi hagi un debat que faci avançar en una perspectiva doncs, de millora de les condicions de vida del país, sinó que cadascú cuida la seva parcel·la. Els dos grans partits estatals, els partits independentistes, diuen la frase doncs, amb un acudit ben buscat, perquè doncs, ho agafin els diaris, i acontenta també la seva clientela. No avancem en un debat així, no s'avança en debat polític, i això és trist, ja ho sento.
Jo que sí que ho he seguit mínimament, no a la tele tot seguit, però sí que m'agradaria destacar dues coses. Una, que ja no s'ha parlat de Bárcenas i de sobres i comptabilitats bé, que l'any passat era el gran tema, i és una cosa com que s'ha oblidat del tot i està als tribunals.
Incomprensible.
Sí, que a mi fins i tot m'ha estranyat que...
I que estem igual.
Cap grup de l'oposició...
Ni d'infantes ni de fiscals.
Això... Bueno. Diguem que va una mica més a part, o hauria d'anar a part del que és el poder executiu i el poder legislatiu, però vaja, però sí, t'entenc per on vas, però vaja, que és un tema que ni tan sols l'oposició ha llançat encara en cap moment, i a mi és una cosa que m'ha sobtat bastant, perquè és bastant fort que tinguis la cúpula o certs dirigents del partit que governa el país
qüestionats
d'aquesta manera. Això primera. I anant al tema català, que és el que aquí se suposa que ens interessa més, parlant amb la meva mare, que no segueix aquestes coses tan a fons, l'altre dia em va dir, és que sempre diuen el mateix. Tots, per una banda i per l'altra. I és veritat, jo trobo que estem en un punt ara mateix d'estancament. O sigui, han de passar coses noves, perquè si no, veus el Mas, ah, perquè ens heu de deixar. Veus la Sánchez Camacho o el que sigui de Madrid, no, perquè això no es pot fer. I fa mesos que el discurs és el mateix i no evoluciona. I alguna cosa ha de passar, a banda de la data i la pregunta de la consulta, que va ser la gran novetat, des de llavors no hi ha hagut gens de moviment d'escacs, i és ara tu, ara jo, es passant la pilota dient exactament els mateixos missatges amb adjectius modificats i verbalment més bonics. Però
jo ahir escoltava el Duran Lleida, que va fer, el van entrevistar, no recordo quina cadena, em sembla que era TV3, que deia, no passa res de nou, però de vegades els canvis que volem es donen en un moment determinat imprevist, a còpia d'anar preparant el terreny d'una manera discreta o de manera polèmica i tal, i podria passar alguna cosa. Va tornar a insinuar que hi ha coses que es mouen darrere, potser caldrà esperar després de les europees, però hi pot haver un moment que el gest que es demana per part del tot el govern de l'Estat perquè mogui fitxa, això ho podríem veure d'aquí poc, va haver-hi dir. I això jo ho lligaria amb aquests altres moviments que sí que s'han accentuat darrerament, i penso que és veritat que hi ha alguna cosa que s'està movent. El mateix sopar a casa del senyor Godó del Pont Aeri, en presència del príncep, la ressenya que es fa en els diaris d'això és que realment hi va haver molta llibertat d'explicar a cadascú la manera
Però deixa'm fer-te una pregunta. Tu creus que el príncep entén el que està passant a Catalunya quan es reuneix només amb les elites econòmiques del país?
I el lobby Puente Aéreo.
El lobby Puente Aéreo, que són gent que té interessos.
Que reuneixi amb els sindicats?
Amb l'Assemblea Nacional Catalana s'hauria de reunir? Amb Òmnium?
No.
Amb el Barça?
Hauria de ser una
miqueta... Amb les cambres de comerç?
O amb un grup d'aturats? Per posar algun exemple, eh?
No, ho dic. A mi em sembla bé això, vull dir, com a... Però ens agradi o no, és a dir, els poders fàctics són els poders fàctics.
Sí, no, ningú nega.
Però per tant, si aquesta... els representants d'aquesta elit econòmica i tal, si giren d'esquena o no hi ha manera que apostin per una sortida negociada o la que els sembli, això no canvia, eh? És a dir, per moltes manifestacions i moltes cadenes que puguis fer al carrer.
Però, escolta, les elites
econòmiques...
No és bot, no és bot.
Les elites econòmiques catalanes s'han caracteritzat des de la prehistòria per no posicionar-se mai per res que representi un canvi. Per tant, qualsevol reunió amb ells és inútil. L'únic que diran és suavitza, relaxa, calma, que no es noti. I bueno, és com allò de... tinguem la querida, però que no se sàpiga, no? Sempre han actuat així, per tant, és un debat còmode, el debat amb ells. De totes maneres, el que volia entrar és a tornant al debat, no? A la constatació de que no hi ha credibilitat per cap de les opcions. És a dir, el PP, òbviament, ha destrossat la poca credibilitat que tenia i la continua destrossant quan fa discursos absolutament fora del més mínim sentit comú.
Triomfalista.
Fer un discurs triomfalista en la situació actual de l'economia espanyola és un insult a la intel·ligència, un insult als ciutadans o una constatació d'una absoluta incapacitat d'entendre res, el qual encara seria molt més greu. Estem governats per incapaços. Ostres, preocupant, preocupant. L'oposició, estem allà mateix. No tenen cap credibilitat. Per què? Perquè abans ho van fer ells. Aquí hem entrat per la feina d'uns primer, els altres després i els uns novament. S'ho van repartint. Per tant, ens estranya que no surtin determinades coses de debat? A mi no, perquè hi ha pactes predebat. Òbviament que hi ha pactes predebat. Els dos parlen i diuen, escolta'm, què ens interessa? Ens interessa una guerra aquí de tu em treus al Bárcenas i jo trec els eres d'Andalusia? O fem campanya electoral per Europa? I es posen d'acord ràpidament i diuen, no, fem campanya electoral per Europa. Els catalans que els bombin. O sigui, cada cop que surti un català li fotem un calbot tu i després jo un altre, i s'ha acabat el debat i ja està.
I el que genera això, saps què és? Més UPyD, més Ciutadans, més CUP, més Vox. No, segurament no ho dic com a cosa negativa,
El que hauria de generar
petits no tan cremats pugin, perquè molta gent farta d'aquest joc que tu dius digui, doncs, s'ha acabat el bròquil i jo ara me'n vaig a opcions noves, siguin de dreta, siguin d'esquerra, però que em sedueixen més que tot aquesta, aquest discurs i aquestes pactes entre grans esferes, que em cansa.
I al final, el vèrtex de tot això, per mi, és la intervenció d'Alfred Bosch, no? Dient, senyor Rajoy, comptaré a tres i vostè despertarà. 1, 2, 3, desperti, deixi de levitar.
No? Que jo crec que és l'acudit que deia el Josep Maria, no?
Sí.
Si no, però aquí... No,
aviam, sí. que és molt mediàtic, perquè ha aconseguit una gran repercussió, però per mi, que un parlamentari consideri que el que ha de fer amb el debat de l'estat de la nació és això, que la cambra rigui i que la rèplica del president sigui jo no vull debatir si hay que despertarse o no, per mi és el més dramàtic que pot passar en quant a el que és el rigor de la gestió d'un país. I això, són tots vostès una colla d'informals i per tant tornem sempre al mateix, no? No val la pena, això no val la pena. I quan arribem al nostre problema, el que hi de lo mío, clar, el Durant què ha de dir? Què ha de dir el Durant? Si també necessita fer campanya electoral.
El Durant per això fa
campanya. El Partit Demòcrata Cristià Europeu ha de treure diputats. Per tant, ha de fer campanya. Ha de dir, no, vostès no volen res, però estan passant moltes coses gràcies a mi. Llavors que no passin, no se n'en recorda ningú. I per tant, tot això de, no, s'estan moviendo i ja veremos els resultats. Escolta, deixi'm estar de tonteries i de punyetes. Hi ha alguna cosa? No. L'únic que hi ha és més del mateix. Un Rajoy enrocat amb una postura i nosaltres amb una incapacitat total de moure'l. A mi em recorda a vegades, el discurs aquest del PP, em recorda quan els meus fills eren més petits, no? I els renyaves per alguna cosa i feien allò del no et sento. Clar, això com acaba normalment? Acaba amb un calbot.
Però fixeu-vos que en el tema català, per posar-ho en el centre, no es mou res, no fa res, però ahir vam veure, o es va visualitzar, que mentre passava això a Madrid, aquí hi havia ple al Parlament, i el president Mas arribava a acceptar o admetre que això no té sortida, que la consulta probablement no es farà ni es podrà fer, i comença a dibuixar-se doncs l'alternativa d'eleccions. Però d'una manera molt explícita, de dir, escolta, si això no es pot fer, que tothom ja diu que això no es farà, i la gent ja ho ha assumit, dir, pactaré amb la resta de partits que estan a favor de la consulta doncs la viabilitat o la conveniència d'això transformar-ho en unes eleccions. Que després el gran interrogant, que vol dir eleccions plebiscitàries, que vol dir tot això, ja veurem, però que sí que alguna cosa a partir d'aquests debats i de l'enrocament de cadascú estan movent altres històries que semblava doncs, que es donaven per fetes, aquí ho farem, i aquí el dia 9 doncs, de novembre. Aquest discurs el mantindrà algú perquè li interessa mantenir, però convençut internament de que això no serà així. I estem enredant una altra vegada el personal, de fent-li crear unes il·lusions i tal, perquè després quedi frustrat, perquè vegi doncs, que això no va, i no siguem capaços de dir políticament això, estem en aquests condicionants i això només pot sortir d'aquesta manera o d'aquesta altra, però siguem seriosos i que el discurs i el missatge que arribi a la ciutadania sigui creïble i que no sigui enredar el personal.
Ara sí, el que s'està movent és la reunió amb el príncep i el Puente Aéreo. Molt no ha canviat, molts moviments nous no hi ha hagut, perquè aquestes reunions es fan des de molt de temps i són reunions que, a més, veient la foto dels representants, dius, ups, no veig ningú en faldilla, o sigui, no hi ha cap dona. Ups, tots tenen més de 50 anys, em sembla que no sé si el príncep en té més, però potser era el més jove de tots. Amb el que vull dir és que és una part de la societat molt concreta i molt determinada i molt en unes... encaixada en una classe social molt concreta
i molt lluny de Catalunya,
però bastant poderosa.
I comptes, sí. I comptes corrents que el 98% de la població no tenim, no? Ja, que també és una altra visió del món.
No, per això et dic que tenen una determinada classe social, el que deia en Joan, que tenen bastanta pasta, vaja. Tots homes i tots grans, doncs, home, és una part de la societat que segurament s'ha de tenir en compte, perquè a més, com diu Josep Maria, és una part important.
I molt pocs empresaris, perquè aquí li diem empresari qualsevol cosa que es belluga, i no és veritat.
Però els representants de la patronal ja és bastant, eh?
Però empresaris, n'hi havia quatre. Perquè el president de la COE no és empresari, no ho ha sigut mai. Perquè un banquer no és empresari, és un executiu, un assalariat, un directiu. I això no és un empresari, no té la connotació d'empresari, no corre risc, no corren risc.
Hi havia banquers, hi havia gent del món.
Sí, però banquers n'hi havia un, no? N'hi havia l'Oliu, no? Aquest sí és empresari.
El Rato.
Però el Nin no és empresari, per què no va anar al Feiner?
Bueno, hi havia l'Ara, hi havia l'Alemany, hi havia...
L'Alemany tampoc és empresari, el Lara sí és empresari. Empresaris n'hi havia, hi havia el Godó, que sí és empresari. Uh-huh. N'hi havia quatre d'empresaris. Ah, llavors els de Madrid, els del el Villarmir i...
Josep Poliu del Banc Sabadell, els tinc davant ara. Albert Palachi de Pronovias.
El Palachi és empresari.
Marc Puig Puig.
El Puig.
Juan Miguel Villarmir.
Aquest també.
Josep Maria Xercavín, Salvador Lamany,
no.
Luis Conde, Rodrigo Rato, sí. També hi era, que no sé no. Què representa de la nostra societat.
Sí
Rodrigo Rato.
El Rato se presenta a si mateix.
Gai de Montellà, Joan Rossell...
Gai de Montellà no és empresari.
Enrique Lacalle...
Lacalle tampoc, no, és, vamos, no sap ni el que és.
Sí, però Déu-n'hi-do...
No, home, és la casa... Clar, dic, cosa, si mirem els currículums d'uns quants d'aquests, o sigui, te'n fas creus de que hagin de suportar qualsevol porció de representativitat en un conflicte com aquest. Altres no, altres no. I els respecto moltíssim perquè estan fent coses molt interessants. El que passa és que és un... Això del puente aéreo és una filigrana. Això és una filigrana. Això no és homogeni. No reuneix uns interessos comparables. No, és una filigrana. Reneix a rics, vale, fantàstic, pues, superpijo, però de cara a resoldre el problema, res de res. De totes maneres, aquests dies ha passat una cosa que jo crec que sí que li ha ensenyat al príncep Felip que això de Catalunya algú deu tenir, i és l'episodi aquest del mobile.
No, l'empresari aquell que no li ha donat la mà,
sí,
no?
Exacte.
Que algú va col·locar que això, primera que això fila crec... perquè és els
mitjans, no els van posar a tots.
Perquè els
mitjans no és veritat.
Jo estic d'acord amb en Joan que com a mínim ha vist una cosa diferent d'homes de més de 50 anys amb corbata i molts calés.
No, i perdona, van posar la gent de protocol de la Casa Real va anar a l'estand de Catalunya i va dir que de totes les empreses, de totes, sortís un representant per donar-li la mà al príncep. Llavors, estaven esperant a l'Artur Mas i al Felip Puig, i de sobte els hi apareix el príncep. Llavors, tots li van donar la mà i aquest senyor va decidir que no volia. I li va dir, jo crec que d'una forma... Aviam, no sé si és educada o no, no sé si és educat, el negar el salut, però li va dir la raó. Diu, escolta'm, no et dono la mà perquè no ens deixeu fer el que volem fer. I el que volem fer no és cap barbaritat. I el príncep, jo crec que va tenir una reacció que l'honra, no? Diu, que em faltaria més, l'han format per això durant 50 anys. I li diu, amigo, no? Amigo.
En català em sembla català, que català, parla.
Sí, no, primer li diu en castellà, sí? I després li torna a dir en català.
És un vídeo de molt mala qualitat, sí, i és difícil.
Sí, no entén res. El primer que fa és demostrar que no entén res, perquè li diu, amigo, deberies... encara que no estiguem d'acord, no sé què, doncs m'hauries de saludar, no? I l'altre diu, no, insisteixo, no sóc el teu amic per això. No? I llavors l'altre es pensa, ah, clar, m'he equivocat. Li haig de parlar en català. Clar, quan vas a veure els poblats indis, si els hi parles en indi i els hi dones miralls, estan més contents. I li parla en català. I l'altre diu, Tito, que no va d'això. Que tu saps que tens un parlament, no?, allà a prop de casa, i que tens un govern, i que tens un president del govern, i que no ens estan deixant fer alguna cosa. Per tant, jo crec que en aquell moment el príncep, segurament, algú li va preguntar, escolta'm, què ha passat? Per què aquest senyor no m'ha volgut donar la mà? Si jo no li he fet res. I suposo que algú li haurà explicat.
I és normal que aquest empresari peti per aquests costats. Ara bé, fixeu-vos-hi que estem parlant de tot això i estem parlant de la gent del príncep, que després, com dirien en castellà, no ni corta ni pinxa.
Sí, sí.
O sigui, que va a dinar a sopar amb el puente aéreo, que no el saluda l'empresari, i després aquest home no és qui ha de solucionar els problemes ni aquí ni allà, ni és el que ha de decidir si votem o deixem de votar.
Sí, però
ja és una reflexió, vol dir que li sembla una importància que segurament no té.
Però el seu pare es reuneix periòdicament amb el president del govern,
sí,
per rendir comptes, per veure si els números sumen. I tot i que tots sabem que això és 100% inútil, donat que la figura del rei està per preservar la unitat d'Espanya, doncs és un tema que haurien d'haver tractat. I que si no ho fan, parla...
Segur que ho han fet.
Sabíem, ojalà que no ho haguessin fet, perquè si ho han fet i el resultat és el que és, malament rai.
Parlant del Mobile World Congress, ja tenim dades gaire oficials de com han anat aquests dies, gairebé 80.000 visitants, per sobre dels 75.000 que s'havien previst inicialment, ho explica avui el periòdico, que a més dedica gairebé la portada completa al Congrés i ja s'han quedat, com dèiem la setmana passada, 6 empreses amb els hotels plens i també amb el servei de taxis de la ciutat, doncs, fent viatges amunt i avall, perquè l'impacte del Congrés va més enllà de Sant Cugat. No sé si finalment podem donar-ho com a positiu del tot, no? Veig, perquè 80.000 visitants...
I el Marc Zuckerberg amb una festarra a Barcelona organitzada per
molt poc WhatsApp. Discreta, perquè ha sortit a tot arreu, no? O buscava fins i tot potser el ressò, perquè...
Ah, sí, la notícia de ser la festa que fa l'home del Facebook també no anem bé, però vaig, és un altre tipus de periodisme que no...
Va ser sortir en portada aquell dia de gairebé tots els diaris, eh? No, ara
Oigan, no... què en penseu? Que la repercussió a nivell de persones del mobile sigui 80.000?
Jo, a veure... Jo la meva visió, en aquest cas intento trobar sempre un angle crític, és, jo em sembla que és molt important, s'ha de reconèixer una presència aquí, doncs, de la gent que mou, doncs, totes les noves tecnologies de present i de futur, i que això sigui a Barcelona, la projecció que això suposa per Barcelona, tot això és inqüestionable, vull dir, fantàstic. Però continua sent un determinat món, un determinats nuclis. Ha repercutit també en uns determinats sectors, que la restauració, que el transport, que la gastronomia, etc. Però hi ha tota una altra capa de la població que se n'ha sentit segurament al marge, a la millor inclús incòmode, doncs, de tota la moguda que hi ha hagut a la ciutat. I després a mi hi ha dues coses que aquests dies jo pensava. Les noves tecnologies aquestes van tan ràpides, que no sé si l'objectiu és ajudar a avançar i actualitzar perquè, doncs, la productivitat, doncs, sigui més eficient i més còmoda i tal, o és una cursa d'obstacles de les grans empreses de tecnologia per veure de quina manera en menys temps podem fer més aviat obsoletes les tecnologies que hem creat fa 4 dies, que ja no serveixen i n'hem de fer unes altres, les hem de renovar i anem liquidant, però d'una manera fent caducitat de moltes coses que comencen a entrar en la població de base i aviat ja no serveixen perquè han sortit coses noves, i això no sé fins a quin punt respon a un interès i unes necessitats de la societat o respon purament a uns interessos empresarials determinats. No. I després, última cosa, que jo continuo pensant que aquesta celeritat, doncs, amb el canvi, continua accentuant una mena de clivella, de fractura en la societat de la gent que no hi té accés, que no hi arriba, i que uns estan molt preparats i tal, i uns altres en queden analfabets tecnològicament, que queden, per tant, a la cuneta o marginats, doncs, de tot això que suposa un gran avenç per la humanitat. Això em preocupa.
Jo dues coses a comentar sobre el tema. Que és un congrés d'una repercussió, d'una importància cabdal, que he dit per endavant. O sigui, això no, jo no ho poso ni de cap de les maneres. Que grans empreses venen aquí a fer la seva parafernal i el seu show i a com crear productes nous per segurament enriquir-se més, evidentment. En el fons això és una gran reunió de negocis a gran escala. I està clar que les grans empreses venen a això. Ara bé, també hi ha petites empreses, també hi ha això que es diu ara dels emprenedors, startups, totes aquestes paraules en anglès tan, tan divertides, que aquí troben un espai per començar, per exemple, fins i tot, estic segur que les empreses de Sant Cugat que hi han anat no tenen ni els números de Samsung ni els de Huawei. O sigui, troben en un espai com aquest una oportunitat, a lo millor per parlar amb Huawei i amb Samsung, a lo millor per desenvolupar la seva aplicació que l'han feta amb dos ordinadors a la cuina de casa seva i tenir l'oportunitat d'anar amb aquest congrés al costat de casa, i que això, si es fes a Dubai, segurament no hi podrien anar, doncs jo trobo que és una cosa fantàstica. I el tema del mòbil ara mateix jo crec que és innegable que mou no només diners, però sinó informació, o sigui, va més enllà del negoci, és una eina comunicativa, és una eina d'informació, és una eina per fer calés. I l'altre dia per un estudi que vaig fer per la Universitat de València, mirava el tema en números a la Xina. Hi ha 600 milions d'usuaris d'internet a la Xina i la meitat ja es connecten des del mòbil. O sigui, han fet el pas, gairebé s'han saltat el pas de l'ordinador que vam fer nosaltres.
Perquè no hi ha línies fixes.
Ells són pitjors. Però que molts han fet el pas directament, o sigui, han descobert internet amb el mòbil. I clar, que tota aquesta gent, encara que sigui fins al 2018... tingui com a referència que la, la capital o la ciutat de referència en aquest, aspecte és Barcelona, en conseqüència, sí. Catalunya i fins i tot Espanya i tot plegat, doncs és una cosa enormement positiva.
Jo crec que ens deixem portar pels sentiments. Barcelona no és la capital del Nobel. Barcelona és la ciutat on es
celebra la reunió.
És l'aparador.
L'embolcall.
Sí, però... Però a Barcelona no hi ha tecnologia mòbil, no hi ha empreses de mòbil, no hi ha res de res de res. Som un aparador. Ei, que està molt bé, està molt bé, però deixem-ho on estem. Dos, 80.000 persones és menys del que mou un Barça-Real Madrid. Per fer una analogia, el més tonta que se m'ha pogut ocórrer. Per tant, per mi és poc, poquíssim, res. És a dir, el Mobile World Congress no està pensat perquè Barcelona participi d'aquesta bogeria tecnològica al redor de les comunicacions mòbils. És novament un escaparat. El que pretén el Mobile World Congress és generar, jo crec que el Josep Maria ho deia bé, no? Generar un estat a la gent de dir, ostres, estan passant moltes coses, no puc perdre el ritme, he de comprar. Perquè si els deixessin entrar, si els deixessin entrar, realment veurien que de tot això, ben poc. Les noves propostes de terminals mòbils parlen de terminals que els pots enfonsar a l'aigua, de terminals que els pots llançar contra una paret i no es trenquen, de terminals que tenen formes rares. Dius, ostres, les tres absolutament imprescindibles per la vida real, no? Què menys que poder llançar el meu mòbil amb una paret tots els matins, no? Llavors dius, ostres, estem acabant les idees realment perquè no hi ha hagut més propostes. L'altre tema, el dels start-ups, novament, jo crec que ensenyar-se amb un beauty contest està molt bé, si hi ha algú interessat en veure't. Jo crec que aquí a l'interrogant tots comenten el mateix, hem donat moltes targes, ostres, doncs no anem bé, si hem donat moltes targes no anem bé, vol dir que ningú ens ha deixat explicar-li res amb gaire profunditat. I l'altra curiositat, en el món, en el que seria el nucli de la tecnologia mòbil mundial, la gent es dona targetes de paper.
Aplicacions, que també fan targetes d'aquestes, passa que...
Te la pots disparar, pots fer signes, pots fer les mil i una per no haver-te de donar un paper que després algú ha de copiar. I el comentari, hem donat més de 300 targetes. Dius, ostres, pues que cutre, no? Tanta tecnologia i tanta conya per acabar donant paperets.
No, i a més, segurament se'ls va acabar la bateria al migdia.
Paperets que si li preguntéssim a les dones que netegen les habitacions de l'hotel Ars, segurament ens diran que han trobat muntanyetes de paperets a la paperera, perquè els hagin copiat a correcuita al vespre, sinó perquè probablement han dit, i això què és?
Algun comentari més?
No, ja dic, no perdem de vista, com deia...
No, està bé la reflexió.
No perdem de vista que és una reunió de negocis. Tampoc se li pot demanar al Mobile World Congress que en solucioni els problemes de Barcelona.
Llavors no té res a veure amb Barcelona.
Bueno, però es fa aquí.
És un congrés.
És un congrés
de negocis? No té res a veure amb Barcelona.
Que es fa aquí.
Jo el que intento insistir és en que el nostre nivell d'expectatives l'acotem a la realitat. Barcelona no és la capital de res. És la capital del barcelonès. I de res més.
I de Catalunya.
I de Catalunya.
De moment.
Bueno, si té capitals, Catalunya.
Segons l'Estatut, sí.
Però no és la capital del mòbil, que ningú es pensi que si vol visitar empreses punteres amb tecnologia mòbil, el lloc on ha d'anar és Barcelona.
Joan, el que és veritat és que avui Barcelona, més, anava a dir-te segur, més que Catalunya, és un referent mundial, molt més que
des de les Olimpíades del 92 ho ha estat.
Sí, per tant, això penso que no deixa de reforçar...
Sí, que sí, no, que m'encanta que es faci ell, que no em malinterpreteu, que sóc el tio més feliç de la Terra de que el Mobile sigui aquí. Però vaja, però que el Mobile aquí no deixa res. Diners.
Mòbils que es pot tirar contra la paret.
I Sant Cugat, habitacions plenes i taxis...
Sí, no, diners, vale, un efecte econòmic fantàstic.
Ja està bé.
Tal com està... l'escenari. Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Josep Maria Balcells, Joan Algina i Joan Ramon Armadas, moltíssimes gràcies, que vagi bé i molt bona setmana.
Igualment, bon dia. Bon dia, adéu. El proper podem fer pel mòbil.